Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio. Obrim l'agenda del mes.
Obrim l'última agenda d'arquitectura d'aquest any 2022 i començarem repassant exposicions i esdeveniments que s'acaben en pocs dies i que, si encara no les heu gaudit, potser us passaran de llarg. Per exemple, fins l'11 de desembre, el Centre Obert d'Arquitectura ens proposa Domestic Workspaces a la seu de Girona del Col·legi d'Arquitectes, una exposició de l'arquitecta i il·lustradora Sílvia García Camps que ha passat per indrets tan diversos com la Galeria H2O, l'Escola d'Arquitectura del Vallès o, aquest passat estiu, la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell.
La mostra desplega la domesticitat de 36 despatxos d'arquitectura des de la mirada de Sílvia García Camps. Ho comentàvem aquest estiu amb Marc Longarón, el director de la Capell, mentre visitàvem els plafons.
A partir d'uns esbossos fets a mà i d'uns col·lajos de les fotografies que feia de diferents despatxos d'arquitectura.
Despatxos barcelonins, tots ells.
Despatxos barcelonins, sí. Parlem d'Amo, sí, de l'Anna Eugeni Bach, parlem de Bas, parlem d'Arquitectura G, i se'n cola algun d'internacional, val? Com per exemple el del The Builder. Val? Però en realitat estem parlant sobretot
Bosca
de
Ferro.
Sí, estem parlant del món català,
Certo estudi.
Exacte, el Carles Enric. Estem parlant de TAE, estem parlant sempre d'espais, sobretot barcelonins, però segurament la màxima
col·laboració. No, n'hi ha algun de gironí per aquí, veig, eh?
També, un parell d'arquitectes,
sí,
una mostra...
Flores i Prats.
Sí, una mostra, un recorregut per molts dels primers estudis d'arquitectura actualment, feta a partir d'aquests dibuixos amb alçada i d'aquests col·lajos amb trossos extrets de les fotos, on el que fa és remarcar aquelles coses que amb ella li semblen més destriables.
El projecte Domestic Workspaces m'ha portat a poder conèixer de primera mà espais que normalment són bastant difícils de poder-hi accedir, perquè, a no ser que tinguis una excusa, és complicat que la gent de vegades t'obri les portes o de casa seva o, en aquest cas, dels estudis, que segons com quasi són més casa que oficina pel fet de les hores que ens hi passem, no? I una de les altres coses que a mi m'agrada assenyalar d'aquest projecte és que alguns d'ells, amb algun dels arquitectes, hem acabat sent grans amics, i el que ha portat això, no?, de fer projectes llavors conjuntament, establir aquestes relacions que, la veritat, tant a nivell personal com llavors professional, han sigut molt productives. I el que va començar sorgint quasi de l'avorriment, de dir, ostres, necessito moure les il·lustracions i els collages que ja faig, em va acabar sortint un projecte que jo crec que tothom hi surt guanyant, perquè els estudis tenen una visió d'ells diferent a la que potser pot mostrar un fotògraf, i jo, a mi m'ha permès conèixer de primera mà aquests espais que sempre a vegades acabem veient les obres i la dificultat de poder accedir a aquests llocs, i la veritat és que molt contenta.
Com us dèiem, ara, fins l'11 de desembre, a la seu de Girona del Col·legi d'Arquitectes.
Perspectiva.
I ja que esmentem la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell, us expliquem també que, com cada any per aquestes dates, ja tenen en marxa el seu pop-up nadalenc i, per tant, també tenen oberta una convocatòria a makers, productors, artesans i dissenyadors que vulguin ofertar els seus productes a la botiga que tenen a la seu del COAC a Barcelona, a la plaça Nova número 5, just al costat del Mercat de Santa Llúcia. Vaja, que difícilment pot haver un aparador més idoni que aquest.
El lema és disseny de proximitat per un Nadal en transició, o sigui que prioritzen els productes fets pels socis de la cooperativa, però també els creadors propers, productors de proximitat, que a més tinguin en compte l'emergència climàtica i, si pot ser, que estiguin organitzats de forma cooperativa.
Sí, produccions properes, petites, fetes amb cura i que potenciïn el vincle entre usuari i productor. Com que és una botiga i no un mercat, això deslliura els creadors de la presència del lloc i també ofereixen durant aquestes dates un seguit d'activitats, presentacions i tallers que fan d'aquest pop-up de Nadal un espai viu i actiu.
Com és el cas dels alumnes i exalumnes de l'Escola de Disseny Elisava, que ja fa 7 anys que formen part d'aquesta proposta amb uns 200 productes acumulats i que s'escampa als diversos espais que té la cooperativa, com ara la Casa Vicenç o el Palau de la Música. Ens ho explica el dissenyador industrial Josep Puig, que dirigeix el màster en disseny i desenvolupament de producte Elisava i ha estat vinculat a aquesta iniciativa des de la primera edició.
Productes que poden estar ja realitzats o poden ser projectes, però vull dir, en una fase molt avançada. Són productes que han de tenir un disseny singular, ha d'haver-hi una qualitat del projecte, tant de concepte i la forma i de la funció que té, una fabricació doncs, que sigui acurada, normalment són coses d'autoedició, que és el més propi en aquests estadis inicials de professionalització dels exalumnes o inclús dels alumnes que estan cursant, i una viabilitat i un atractiu comercial que encaixi, que tingui la convivència amb les filosofies de la capella, amb els seus productes doncs, que ja comercialitzen. Llavors, aquest any doncs, els objectes han anat des de baldufes fins a làmpares. Curiosament, aquest any no hi havia joies, que també és un dels objectes, un dels dissenys que són bastant freqüents i que acostumen a tenir molt èxit.
Molt recomanable l'exposició Toquem Fusta, disseny, fusta i sostenibilitat, que s'estarà al Museu del Disseny de Barcelona fins al 22 de gener del 2023 i forma part del programa de la conferència anual de l'European Forest Institute, que ha designat Barcelona com a capital europea del bosc 2022. La idea, però, d'organitzar aquesta exposició prové d'abans i més enllà d'aquest simposi internacional. Salvador Ordóñez, The World With Future, n'és un dels principals instigadors.
L'expo parteix d'una constatació que tothom veu, i és que quan algú entra en un ambient en el que hi ha fusta, la gent se sent millor i tendeix a tocar la fusta. Per què? Aquesta pregunta és la que va desencadenar una resposta que era la hipòtesi de que la fusta ens acompanya com a espècie des de la nit dels temps en tots els àmbits de la nostra vida. I això li dona una proximitat, una familiaritat que avui, després d'una sèrie d'aventures descobrint altres materials, estem recuperant i veiem que la fusta per si mateixa és un invent genial de la natura. Això és el que expliquem en l'expo.
Tres àmbits que ens porten des del bosc a la ciutat.
Amb el comissari Martí Boada i la comissària Pilar Vélez, en tres àmbits. El primer àmbit de l'expo parlem de la fusta per entendre com funciona, què és, de l'arbre, del bosc. En el segon àmbit parlem de la fusta al llarg de tota la història de la humanitat, en tots els àmbits de la vida humana, amb exemples molt valuosos i molt representatius. I el tercer àmbit és la fusta i el futur, que és el que jo més directament i amb un equip extens de persones hem aconseguit plasmar construint una casa de fusta saludable, sostenible i eficient de 97 metres quadrats que els visitants de l'expo podran penetrar i valorar.
Perspectiva.
Passem ara per la seu de Tarragona del COAC. Doncs allà també tenim una exposició del Centre Obert d'Arquitectura que no ens podem perdre. S'estarà fins passat festes, però, concretament fins al 13 de gener.
Sí, Jujola, Montferri, Arquitectura i Passió. Són 14 roll-ups amb imatges i plànols de la primera fase de l'obra dirigida per Josep Maria Jujol al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri.
Molt imbuït en la seva particular manera d'entendre l'estètica modernista, l'exposició abunda al seu discurs de textures i formes que evoquen l'entorn natural, sobretot les roques i les muntanyes de Montserrat, en aquest cas, fins al punt que l'edifici construït, o sigui l'ermita, i la terra, sovint confonen els seus límits.
Per cert, i ja que parlem de Josep Maria Jujol, aprofitem per celebrar que des d'aquest mes de desembre l'Arxiu Històric del COAC ha completat el fons documental de la seva obra amb la donació dels documents relatius a les intervencions que va fer al Camp de Tarragona.
Sí, una documentació que, per desig exprés de la família Jujol, quedarà dipositada i conservada a la demarcació de Tarragona d'aquest col·legi, on es podrà estudiar i consultar. I si ens hem de referir al fantàstic fons documental que aplega i conserva l'Arxiu Històric del COAC, també fins a primers de gener, en aquest cas només fins al dia 7, però a la seu del COAC a Barcelona, un altre imprescindible, Fernando Higueras des de l'origen.
Doncs sí, com el nom indica, una mostra retrospectiva que, tot i que la totalitat del seu fons documental pertany també a l'Arxiu Històric del COAC, en aquest cas la va produir l'ICO i es va inaugurar a Madrid l'any 2019. Ha estat fent itinerància i en aquesta versió, que ara podem gaudir a Barcelona, s'enriqueix amb més documents originals.
Sí, sobretot són dibuixos, fotografies i maquetes que, a més de la seva inqüestionable qualitat com a arquitecte, donen testimoni també dels seus actes creatius i artístics, a voltes irreverents i provocadors, sobretot els seus primers anys, per donar pas tot seguit a una arquitectura i una estètica molt més reflexives i fàcils d'assimilar pels entorns més academicistes, tot comissariat per la seva vídua, Lola Botia. I acabem l'agenda de desembre amb aquest Imagine de John Lennon, tal com l'interpretaven els alumnes de l'escola G-Music durant el confinament del 2020. I us l'hem posat perquè ells, juntament amb el col·lectiu Urban Sketchers Barcelona, seran diumenge 18 de desembre al pavelló Mies van der Rohe Lili Reich de Montjuïc.
Sí, és l'aportació que fa la Fundació Mies van der Rohe a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada aquest any a la salut cardiovascular i, a més, de la música de G-Music i la proposta dels Urban Sketchers Barcelona, el pavelló pavelló s'integra aquest any a la xarxa de cases singulars i l'import de les entrades per fer la visita guiada en aquesta jornada servirà per fer una aportació a la Marató.
Això sí, cal que reserveu hora des de l'enllaç que trobareu a la mateixa web de la Fundació, miesbcn.com. Al moment de publicar aquesta agenda no en queden gaires, però veiem que encara n'hi ha de disponibles a les 10 i les 11 del matí i a les 12 i a la 1 del migdia.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.